Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha visitat aquest matí l'Escala. Des de l'Ajuntament se li ha demanat ajuda per resoldre punts com la degradació de la platja del Moll Grec i resoldre el tema de l'antiga piscina de l'Hotel Boramar. Tot plegat a pocs dies de l'aprovació del POEM, el tràmit que obrirà la porta a l'eòlica marina, tot sembla indicar que dimarts vinent s'aprovarà aquest document en Consell de Ministres. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. L'Ajuntament de l'Escala renova els punts de llum de l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria, la Ronda del Padró i la Oberta, instal·lant bombetes LED amb les quals s'estalvia un 75% del consum elèctric. Esports, la Federació Espanyola de Tenis de Taula està buscant fórmules per intentar que els partits no durin tant, especialment aquells més igualats, que s'ha donat casos que superaven les 3 hores i mitja, fins i tot 4 hores de durada. Recull d'agenda d'activitats més al temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada amb domini dels núvols pels propers dies. De moment poca pluja, només alguna gotellada, mala visibilitat i ambient molt humit. Tot això a les 6 en l'informatiu local. Ara continua la Randa Mar, segona hora d'aquest magazín de mar que fem 7 emissores del litoral, des de nord a sud. Som Ràdio L'Escala, Ona, Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Tarragona Ràdio, La Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Una segona hora on avui parlarem de literatura, tot i que el plat fort serà dedicat a les fotovoltaiques. Això fins a les 6, a les 6 actualitat local, a les 7 actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que condueix l'Ali Giné, a les 8 els musicals que passen els dijous pel Connexió Eclèctica de John Joe Bigut més el Sound System, a partir de les 10 reemissió del Més Calent a l'Aigüera conduït per Cristina Cantal i ja a la mitjanit reemissió altra volta de l'informatiu local que condueix qui us parla. A Belfont. Va, doncs, que continuem amb el magazín i la successió de programes que us hem anat esmentant. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de... És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
I ja tornem aquí a Ran de Mar. Ja no ens aturem fins a les 6 de la tarda. I ara, per encetar aquest segon bloc, aquesta segona hora, tornem amb les onades literàries de la mà del Museu Marítim de Barcelona. Reprendrem avui la conversa sobre el clàssic literari de Robinson Crusoe. Coneixerem detalls de l'aventura del nàufrag i les variacions que ha patit amb les traduccions al llarg dels anys. Endavant, Carles.
Doncs fa un parell de setmanes vam conèixer la traducció literària del mític llibre del nàufrag Robinson Crusoe a càrrec de l'Estertallada. Amb ella vam saber quin procés va haver de seguir per documentar-se i conèixer tot aquell llenguatge relacionat amb el mar per traduir el llibre de l'anglès. Avui tornem a estar amb l'Ester, aquesta vegada per recordar aquesta mítica història del nàufrag i saber si ha anat sofrint algunes variacions al llarg dels anys o al llarg de les diverses traduccions que se n'han fet. Hola, Ester, moltes gràcies de nou per ser aquí amb nosaltres.
Hola.
I comptem també amb la nostra companya de confiança de la Biblioteca del Museu Marítim, la Rosa Busquets. Gràcies també a tu per acompanyar-nos, Rosa.
Bon dia, gràcies.
Aviam, fa un parell de setmanes ens vam quedar sense temps per poder parlar més sobre aquest mític llibre i és per això que avui volem recuperar-ho allà on ho vam deixar una miqueta. No sé si els oients recordaran ben bé quina és la mítica trama d'aquesta història, no? Perquè a vegades aquests llibres tan clàssics semblen que la història sigui, no?, com una obvietat, però sempre tothom potser barreja una miqueta les històries o cadascú té una versió diferent segons on l'hagi llegit o si ha vist la pel·lícula. No sé si, Ester, si ens pots fer una mica de 5 cèntims de la trama i què és el que passa.
Sí, home, i tant. Doncs estem amb el fill, això és 1620, tot i que la novel·la va ser escrita més tard, és del 1719 o així, però està situada al 1640, bueno, és igual, pràcticament un segle abans, no? I tenim un jove, fill d'una família més o menys benestant, un pare que treballava i això, que es vol fer a la mar, i es vol fer a la mar, i intenta convèncer els seus pares. I els seus pares no ho veuen clar. Li diuen que serà un desgraciat, que no tindrà més que infortunis, i que val més que ho deixi córrer, i que es quedi, que no estarà en lloc com a casa, que el pare el pot introduir, no?, en els cercles comercials i el que faci falta, i que tindrà un bon futur. Però aquell porta de cap anar-se'n de viatge. Llavors, fuig, un dia se'n va, perquè es troba un amic que li diu: mira, m'embarco d'aquí una setmana, m'embarco. Doncs el tio agafa i se'n va amb l'amic i pateix un primer naufragi, perquè sí que sabem que en Robinson Crusoe va de naufragis i això sí, eh? El tio que es passa uns anys solen d'ahir, no?
Clar, aquesta idea una mica principal sí que jo crec que gairebé tothom la deu conèixer, però clar, això d'on prové, d'on ve aquest fanatisme, potser per sortir a la mar...
Ell simplement tenia aquesta falera, no se'ns n'explica més, eh? Ell volia veure món i volia viatjar i ja està. Total, que amb aquest primer viatge pateix un naufragi i el capità d'aquell barco li diu que no es torni a embarcar perquè porta mala sort, però el tio hi torna i acaba sent capturat pels moros en el segon viatge. I això s'està un parell d'anys com a esclau, fent d'esclau dels moros, fins que aconsegueix escapar-se. Llavors s'escapa amb un mosso moro i naveguen fins que els rescata un, si no recordo malament, és un vaixell brasiler, diria. Bueno, és igual. Per rescatar un vaixell europeu, en tot cas. Digues.
Perquè ell al cap i a la fi no arriba mai a tenir el seu vaixell propi, no? O sigui, ell sempre va amb altres capitans, diguéssim.
No, com a vaixell, no. Però sí que es fa barquetes, que us explicaré això, i canoes, i tot de coses que li serveixen per fer un munt de coses. Total, que el capità, diria que ets aquest, portuguès, eh? Sí, el deixa al Brasil, em sembla. I en el Brasil el tio s'hi fa una plantació i passen un parell d'anys més i les coses li van molt bé i és terratinent i té una plantació de tabac i està la mar de bé. I llavors l'entabanen perquè vagi a fer una excursió, una incursió, diguéssim, a buscar esclaus, precisament. I el tio s'ho rumia molt, però com que sempre havia tingut aquesta tirada a la mar, ja no se'n recorda de totes les penúries que havia passat i de tots els naufragis i la mala sort que havia tingut, agafa i torna a embarcar-se en una expedició a buscar esclaus per les plantacions de tabac. I allà sí que és el gran naufragi, on es mor tothom, ve una tempesta, no saben on som, acaben tots ofegats menys gent, que acaba escopit en una illa deserta. I a partir d'aquí és allà on un home sol intenta, com diu l'Albert Sánchez Piñol en el pròleg, de fet, intenta civilitzar-se.
Clar, aquesta és una mica el record, no?, potser que tots tenim del mític naufragi, no?, i en Robinson que acaba en aquesta illa. No sé, Rosa, si tu ens pots recordar també si hi ha hagut gaires variacions amb altres llibres o altres traduccions antigues el català que s'hagin fet de Robinson, si, si són més o menys, segueixen aquesta, aquesta essència.
A veure, la trama la segueixen igual, tampoc sóc una experta jo, però bueno, el que se sap és que la primera traducció és de Josep Carner, l'Ester em corregirà si dic algun disbarat, no? No, 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 és bé. I clar, és diferent, l'Ester, que a més li van dir que fos adaptada al, al llenguatge d'avui en dia i que fos fresca com era la, 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 l'original.
L'original, sí.
I en canvi, clar, Carné va fer doncs un estil bueno, de l'època, no? I,
una mica més farragós, podríem dir, no? En paraules, sí. Una mica més feixugues.
Sí, i també de l'època més que estava recuperant el català de manera literària, no? Suposo que llavors...
Exacte.
I després dels anys 90 n'hi ha un altre. Digue'm, Esther, de...
Sí, és del 92. La de Carné és de 20, del 25, per això. La de Fontcoberta és la del 92, la meva és del 20. Llavors, sí, des de la primera fins a la segona hi ha, què, uns 60 anys, una mica més, potser, de la segona a la tercera n'hi ha 30, no? I sí que, efectivament, com deies, Rosa, la primera... Sí, de la primera a l'última hi ha un salt abismal, la del mig queda una mica així com a, com a pas intermedi, diríem, efectivament, però hi ha un salt abismal perquè, de fet, són traduccions fetes amb uns criteris diferents. Quan Carné, que és un gegant literari, vull dir, això em feia molt respecte, a més, quan em van donar això per traduir, quan Carné s'hi posa el 1925, estem en un noucentisme i en un moment en què tota la... la intel·lectualitat catalana està abocada a crear o a recrear o a reconstruir un model de llengua literària que havíem perdut al llarg de molts segles de no producció i de prohibicions, i etc. I llavors aquest 1900 és quan això, hi ha un esforç col·lectiu i un esforç conscient per crear un nou model de llengua que moltes vegades veu de la llengua de l'edat mitjana. Llavors, és clar, era una llengua... molt diferent de la que es parlava, diguéssim, i en canvi l'original d'en Robinson en aquest cas era una llengua molt, molt normal, molt de dia a dia, molt poc artifici literari, no? Però com que la traducció primera del 1925 està feta amb uns criteris més gairebé influïda per la situació sociopolítica que no pas la meva, els resultats són francament diferents, perquè en el fons, si tu et mires la versió del 1925, jo conec gent que va néixer el 1925 i sé com parlaven, i no té res a veure aquesta versió del 25, no té res a veure amb com parlava la gent. Clar, la meva sí que intenta ser una mica més, no diré com es parla, però una mica més descarregada d'artifici literari, posem-ho així, sense artifici, més natural i menys farragosa, potser sí, no? Si voleu us en puc donar un exemple d'una frase molt, molt senzilla, no?
Sí.
Parla en Robinson, no?, que precisament diu que el seu germà havia estat a la guerra, i això és quan parla amb els pares perquè se'n vol anar, no?, i el pare li diu, no, que tindràs mala sort, que mira el teu germà què li va passar. I diu, en Josep Carné diu, què cosa se n'esdevingué del meu segon germà no ho he sabut mai. Clar, jo dic, el segon no he sabut mai què se'n va fer. Fixeu-vos que què cosa se n'esdevingui del meu segon germà no ho he sabut mai, és molt més farragós que no pas que el segon no he sabut mai què se'n va fer. No.
Sí, canvia totalment.
És que sí? I d'això, això, clar, és constant. Tot el llibre és un estil totalment diferent. La meva és més adequada, diguéssim. Està feta des d'un punt de vista més intrínsec, és a dir, tinc aquesta novel·la i la vull reproduir al màxim tant amb el mateix esperit si puc. Ei. I en canvi la primera estava influïda, com ja us he explicat, per factors més polítics i sociolingüístics.
A nivell de trama, per això, Esther, m'agradaria saber, perquè clar, igual que potser també hi ha algunes frases o algunes paraules que són farragoses de sentir, i clar, quan escoltes la manera en què tu l'has traduït no tenen res a veure, Pot ser que hi hagin també escenes, potser que diguis, ostres, aquesta escena és una mica farragosa, es fa molt llarga, mira, i si l'obviem en la traducció? O es fa el peu de la lletra?
Diguéssim. No, sí, una traducció, diguéssim, anava a dir seriosa, perdó, no. Una traducció és íntegra. Una adaptació és una altra cosa. Llavors, a l'adaptació, efectivament, tu pots fer de més i de menys i pots treure fragments que no t'interessen i fins i tot, com que en aquest cas seria traducció i adaptació, no? Perquè el nostre original és anglès, de fet, pots decidir l'estil, pots decidir fer-ho més enfocat a canalla o no, és a dir, si tu fas una adaptació tens molta més llibertat, però llavors, evidentment, quan tu imprimeixes el llibre, poses que és una adaptació, no? No posaries mai que és una traducció, en principi la traducció és íntegra, sí. I se n'han fet, de fet, sí, del Robinson Crusoe, precisament, jo no sé vosaltres, però tu dius Robinson Crusoe i la gent sol tenir la idea que això és una novel·la d'aventures per adolescents o per canalla.
Sí.
Precisament perquè se n'han fet moltíssimes versions, no només per canalla, també hi ha pel·lícules i... hi ha tota una sèrie d'adaptacions, és una adaptació al cinema, no? Però sobretot es tenia la idea que era una novel·la per canalla, i al contrari, té una quantitat, o sigui, de fet és molt interessant des del punt de vista, per entendre una mica la societat de l'època, per veure com funcionava la qüestió dels esclaus, precisament, que és aquell en té un d'esclau, com els tractava, per entendre qüestions científiques de l'època. El Crusoe fa una sèrie de reflexions molt adultes, és a dir, el llibre íntegre no és una novel·la d'aventures. Les adaptacions que se n'han fet, llavors, potser sí, saps? Que potser les han despullat de tota aquesta reflexió, clar, de tota aquesta cosa.
Potser per un públic més jove i més infantil, no? Doncs la novel·la d'aventures són una miqueta més les que enganxen, no? Potser.
Exacte.
No sé, Rosa, si tu coneixes molts llibres que tenen relació amb el mar, si hi ha algun altre llibre de naufragi que sigui equiparable al que és el famós que és en Robinson Crusoe, o no n'hi ha cap?
Primer que no tinc molta memòria, jo. A veure, si ara penso en naufragi, penso en llibres de mar, no són... No, a veure, hi ha un que és un naufragi, que és un llibret del García Márquez, que és un relato d'un nàufrago, bueno, que és molt llarg el títol, i és un cas que va passar justament i que va sobreviure, i és molt curiós. A més, no, jo com que soc molt dolenta explicant coses, perquè acabo dient el que l'assassí és el Joan Majordom.
Acabes fent un spoiler.
Doncs sí, aquest m'ho recorda, no, perquè no construï... Bueno, li passen una sèrie de coses i pots arribar a pensar, i en el tràgic hi ha hagut, hi ha hagut novel·les i... O després, a vegades hi ha hagut casos reals que s'han novel·lat.
Sí.
Per exemple, el Batavia, que també va ser un naufragi i que va ser una història molt bèstia, i que quan la llegeixes dius, i això va passar, no? Era un vaixell de la companyia de les Índies Orientals Holandeses, i un llibre que es diu El naufragi del Batavia, no? Així, no sé si és aquest, perquè hi ha dos, i que és un tipus de punt, aquest és un sud, és brutal, que veus la vida a bord i després com has de sobreviure. No sé, per exemple, la Bounty. Però diuen el naufragi de la Bounty, també és... No, no rebel·lió, això, rebel·lió, que va haver-hi una pel·lícula que sortia al Marlon Brando, que es deia Rebel·lió a Bordo, que era basada en aquesta novel·la. No dic que llavors hi hagi una... Bueno, el fet és que hi ha un amotinament, però al final acaben naufragant, no? I has de sobreviure, no? O has de llum d'ell i has de sobreviure. Aquest, això de ser històries de supervivència, igual que el són. La cosa curiosa...
Doncs, Rosa, ens hem de quedar amb aquesta, amb aquest record, perquè no tenim gaire més temps. Ens quedem amb aquests llibres de símils que a Robinson Crusoe que ens has deixat. Moltes gràcies també, Esther, per fer-nos, recordar-nos aquesta trama principal i les variacions que poden haver tingut a les diverses traduccions, les diverses versions. I bé, seguirem en contacte per veure si hi ha algun altre dia que podem tornar a parlar d'algun altre llibre similar.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Rosa.
A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre parles amb el baixa, la vall ens omple de calma i deixem produir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanco els ulls, t'escolto el cor i naixen estels diminuts i brillants. Dies i fals d'un país de pobles blancs. És el correfoc de la nostra galàxia. Històries i records que guardem com tresors, perquè són terres profundes i hem après a enfortir-les amb les mans, amb el cor, com abelles i flors.
Si et cuides, em cuides, l'equilibri no és esforç.
Si estem ací, sobrevivim, i si ens mirem al just, sentim un foc que creix a dins del pit.
Casualitat que tornem a escoltar aquesta nova versió de Xavi Sarrià amb Ginestà, aquesta cançó que es diu Un foc que creix, perquè és un tema que s'ha fet justament per denunciar el macroprojecte fotovoltaic Magda, que es vol tirar endavant al nord del País Valencià. És un projecte de plaques solars que vol arrasar l'agricultura i fins i tot cooperatives que viuen de la terra i que acaba de rebre més una declaració d'impacte ambiental favorable del Ministeri per la Transició Ecològica de Teresa Rivera. A veure, Laia, explica'ns què està passant aquí amb la Magda.
Doncs és un tema que malauradament està traient el son de molts veïns i veïnes de la Plana Alta, al País Valencià, perquè, com deies, aquest projecte Magda amenaça la supervivència d'agricultors, cooperatives i també doncs, petites empreses, no?, que treballen i es dediquen al camp. Un total de 260.000 plaques estan projectades a unes 470 hectàrees que afectarien a una dotzena de pobles d'aquesta comarca. I a més, per si no hi hagués prou, doncs per transportar l'energia necessitaran també 53 quilòmetres de línies de molta alta tensió. Una de les associacions que van presentar al·legacions al Magda va ser Nostra Terra i tenim la seva portaveu, la Cinta Moliner, a l'altra línia del telèfon perquè ens doni més detalls d'aquest projecte i del que està passant. Cinta, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do aquest macroprojecte que posa la pell de gallina, no? Perquè una vegada més es tornen a prioritzar grans projectes davant d'empreses familiars agrícoles. Com definiries aquest MACDA?
Sí, efectivament, és un escàndalo. És que és un despropòsit de tal magnitud que nosaltres qualifiquem d'escandalós. Conforme heu dit, les xifres que heu comentat al principi, 472 hectàrees, és molt, molt d'espai de terreny, i el més trist de tot, o el més... el que llama més l'atenció és que majoritàriament és terreny rústic productiu. Estem parlant de superfície important productiva. I a més, algunes hectàrees, n'hi ha com unes 150 hectàrees de conreu ecològic. Se tallarien uns 60.000 arbres productius entre amelers, garrofers i oliveres si este projecte s'executa tal i com està dissenyat en un principi, perquè ara sembla que el volen reduir, però bueno, en qualsevol cas les afeccions al territori, sobretot al sector primari, que és l'agricultura, la ramaderia, són els motors econòmics dels pobles de l'interior, de Castelló, de la Plana Alta, serien, les afeccions serien incalculables, terribles.
12 pobles, no? Esteu afectats, sobretot el de Coves de Vinromà.
Sí, bueno, no és exacta aquesta xifra, no és exacta. El que és els parcs solars afecta a tres municipis, a tres termes municipals. Les Coves de Vinromà, Benlloc i Cabanes. Sent les Coves de Vinromà el qui té el 90% d'aquestes 472 hectàrees d'extensió del parc solar Mata. La resta de municipis estan afectats, però per les línies de molt alta tensió que servirien d'evacuació de l'energia produïda. Aquestes línies de molt alta tensió sí que afecten a una dotzena de pobles, hasta la subestació d'Almassora en la Plana Baixa, i estos altres municipis estan afectats, però no per l'ocupació de centenars d'hectàrees, sinó per les línies d'evacuació, la qual cosa no deixa de ser també important, perquè, en fi, les línies de molt alta tensió ja sabem les afeccions que produeixen de tot tipus, paisatgístiques, mediambientals, de salut, fauna, flora, etcètera, etcètera. Però el municipi més afectat i el que tindria una repercussió econòmica, social, més important és les Coves de Vinromà. Sí, i a més és un poble eminentment agrícola. Vosaltres heu assenyalat el tema de la cooperativa agrícola. La nostra cooperativa és quasi una institució a nivell local, té quasi un segle de història i té pues una secció de descascaradora d'ameles, de fruits secs, té una secció d'almassara, té una tenda de comestibles, té una secció de bones, de oficines... És a dir, més sens? Apareix que hi hagi un eco?
Sí.
No sé.
Hi ha una mica d'eco.
Sí, hi havia una mica d'eco, et sentim ara bé, oi? Cinta, a veure? Sí, correcte, endavant.
Sí, ara sí.
Estava dient que de la importància que té el sector primari en el municipi de Romà, que és on jo visc, pues, ho demostra l'existència de la cooperativa, que és pues, tota una institució en el municipi. I, torno a repetir, el sector agrícola i ramader és el motor econòmic del municipi.
Clar, davant de tot aquest macroprojecte, com se senten els veïns i veïnes? Suposo que tots estan, doncs, en contra, no?
És que no sé com explicar la situació de la gent al món rural respecte a aquest tipus d'instal·lacions.
És un colonialisme tan exagerat,
és un despropòsit tan exagerat, en el que les persones no no tenen cabuda. O sigui, la gent que vivim en el món rural és com si no tinguérem importància. Imagina't com ho sentim. És a dir, se va a traure, se van a tallar 60.000 arbres productius per generar una energia per transportar-la a 50 i pico de quilòmetres, no per consumir-la nosaltres així. Nosaltres no tenim un dèficit energètic, si no ens fa falta això, bueno, ens aniria bé si ens rebaixaré la factura de la llum, però no és el cas. És a dir, nosaltres ens anem a quedar sense el nostre mitjà de vida, que és l'agricultura, per generar una energia que s'ha de transportar a vés a saber d'on i no és per consumir-la així. Com he dit, la paraula és colonialisme, és un colonialisme envers el món rural. I és així, ho hem de dir així, és a dir, ens sentim que hem de fer un sacrifici quan hi ha altres alternatives. Hi ha altres alternatives per fer aquesta transició energètica o el que... perquè també és necessària. Nosaltres ja sabem que les energies renovables són necessàries en el moment en què vivim. En fi, però en este el fet de que tinguem que fer una transició energètica no vol dir que ens hem de carregar la terra, perquè és, i d'allí és on mengem tots, és que no sé, pareix que no tinguen cap els que estiguen aprovant aquest tipus de projectes. És una cosa inaudita, escandalosa, conforme t'he dit al principi.
Clar, és una pena, no?, que prevalgui la transició energètica mal feta, perquè no deixa de ser una mala gestió i no es tingui en compte, doncs, la transició ecològica, l'agricultura ecològica també, o la justícia social, o les vides vostres, les vides de les persones.
Sí, així hi ha la zona on està, on se va programar, bueno, on està programat executar, esperem que no s'aplegui a executar, perquè jo ho vull dir sempre com una possibilitat, no com una realitat. Però la zona on se implantaria el parc solar Magda, la zona nord, la que afecta el terme municipal de les Coves de Vinromà, és la zona del terme més poblada. És a dir, així hi ha gent vivint en els masos que tindrem, si s'executa aquest projecte, les plaques solars a pocs metres de les nostres vivendes. El municipi de les Coves de Vinromà té bastant de població disseminada en les masies. I esta població disseminada se concentra en una zona que se diu Partida de Dalt, la zona dels Plans, que evidentment és on ha trobat l'empresa promotora d'aquest projecte el lloc idóneo per instal·lar-se, perquè és la més plana, és la que té més bona comunicació, més bons accessos, més camins asfaltats, en fi, ja té una... per això està tan poblada, perquè és la millor zona del terme. Pues en lloc de buscar un lloc degradat, un lloc que, en fi, que fora, pues que ja estiguera l'agricultura, que ja no fora productiva en res, no han tingut en compte que si viu gent i viu de l'agricultura. Han elegit la zona millor, on més mal podrien fer el terme, han elegit aquesta zona. És inaudito, és inadmissible, però és així.
Ara, Cinta, teniu la declaració aquesta d'impacte ambiental favorable. Això vol dir que s'estima que l'impacte és salvable, és viable, però és ja una autorització definitiva o hi ha esperances?
No, nosaltres sempre tenim esperances i, bueno, per supost, tenim esperances, clar que sí, i la declaració d'impacte ambiental no és l'últim pas en la tramitació d'aquests expedients. Sí que és veritat que és molt important. Una declaració d'impacte ambiental favorable obre molt la porta, però no és definitiu. Aquesta declaració d'impacte ambiental a nosaltres ens ha resultat molt sorprenent perquè, tot i que la dona el Ministeri de Transició Ecològica, hi ha informes dels diferents departaments del govern autonòmic, del govern de la Generalitat Valenciana, que tenen competència en la tramitació d'aquests expedients, i tots aquests informes són negatius. Tots, absolutament tots. Territori, paisatge, medi ambient, energia, indústria, patrimoni, és a dir, diferents departaments de diferents conselleries del govern autonòmic han enviat a Madrid informes negatius en contra d'aquest projecte per les afeccions de tot tipus, per les repercussions que té. I, sin embargo, en Madrid han donat la declaració favorable. Dime.
No, t'anava a dir, per acabar, que se'ns acaba el temps, quines són les pròximes accions des de l'associació, també?
Nosaltres des de l'associació continuarem lluitant. Este diumenge tenim una manifestació en contra d'aquest projecte i en contra d'esta manera de fer la transició energètica. Volem energies renovables, però d'aquesta manera no.
Cinta Moliner, portaveu de Nostra Terra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també molts ànims des d'aquí.
Molt agraïda a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
I avui, per seguir parlant d'aquests parcs fotovoltaics, com acaba de comentar ara Laia, amb la gent del Magda, amb aquest projecte depredador al nord del País Valencià, volem continuar sabent més sobre aquests parcs fotovoltaics. Perdó. Per això tenim a un dels tècnics defensors ambientals del GPEC, el Ximo Esteller. Bona tarda, Ximo, com estem?
Hola, bona tarda. Bé.
Has pogut sentir a la companya valenciana que comentava el que estan patint amb el Magda, què et sembla?
Sí, bueno, és una mica el que està passant, no? També per Catalunya, però, bueno, i per tot, vaja, a nivell d'estat està passant per tot, no? De fet, hi ha zones on està passant molt més, no?, que aquí a Catalunya. Per exemple, Aragó, no?, i la majoria de comunitats autònomes està passant el que passa a Catalunya, però de forma molt més dràstica.
Perquè, clar, aquí estem parlant una mica de que sembla que les renovables estan per damunt de tot, no? És a dir, què vol dir això? Que en un territori que és fèrtil, que es pot viure, que es pot treballar la terra, no hi ha opcions, llavors? Si arriba algú amb un discurs de renovables, de fotovoltaic, no hi ha res a fer, llavors?
Bueno, el cas és que s'està en plena transició ecològica i transició energètica i d'alguna forma el que prima és això, no? La instal·lació de contra més megawatts renovables i més ràpidament millor, no? I això, clar, això té problemes perquè quan se fan les coses de forma tan ràpida i sense una planificació adequada, doncs passen aquestes coses, no? Que al final són una mica les empreses les que van dictant allà on se fan les grans centrals energètiques i d'alguna forma aquesta transició ve governada més per aspectes econòmics.
Però com pot ser que ja es faci una declaració d'impacte ambiental favorable? Això és el que no acabem d'entendre. Com el Ministeri, en quins paràmetres el Ministeri diu que sí, que no hi ha problema?
Aviam, el que és el Ministeri, aquí a Catalunya, justament, tres parts eòliques que anaven pel Ministeri han sortit en declaració d'impacte ambiental negatiu, no? Però sí que és veritat que altres parts eòliques, per exemple, estic pensant en els del clúster Maestrat, aquí el Maestrat de Teruel, en uns 150 o 120 aerogeneradors i uns 80, si no recordo malament, dins de zona de xarxa Natura 2000 van obtenir una declaració d'impacte ambiental positiva, no? La qual cosa és, bueno, juntament amb aquest exemple de la Comunitat Valenciana, és algo inaudit, no? I és veritat, no sé exactament en quins paràmetres se deuen regir, però hi ha vegades que les declaracions d'impacte ambiental no tens ni per agafar-les, no?
Clar, a més comentaves que sempre es fan molts estudis per fer parcs fotovoltaics que siguin favorables. Com s'elaboren aquests estudis? Hi ha una mica de trampa a vegades en aquests estudis, Ximo?
Sí, sí. Aviam, sí que és veritat que hi ha bastants estudis d'impacte ambiental que estan bastant ben fets, no? Uh-huh. Jo la majoria que he vist estan bastant bé. Quan hi fiquen impactes los identifiquen bastant bé. El que passa és que, clar, al final, moltes coses s'acaben justificant, no? Uh-huh. Perquè, per exemple, es diu que, bueno, que mesures correctores o compensatòries, o, bueno, els impactes són assumibles. Uh-huh. I aquí és una mica entafar la pampa. Llavors, tot i que, com dia, molts estudis estan molt ben fets o identifiquen bé els impactes, doncs, bueno, doncs al final tot s'acaba justificant. Estic pensant, per exemple, en aspectes, no sé, paisatgístics, no? Que és algo que ressalta bastant. Clar, agafem un parc eòlic, l'impacte visual paisatgístic que té és enorme, no? Que al final te fiquen que, bueno, que les mesures compensatòries serà compatible. Home, pues, ja pots ficar les mesures compensatòries que vulguis, que un parc eòlic no el pot dissimular de cap manera, no?
Ah.
Temes, per exemple, d'avifauna. Molts de parcs eòlics, almenys els que tenen lloc, els que estan en projecte aquí baix, a les Terres de l'Ebre, pues tenen afeccions severes, crítiques, no?, a l'avifauna. I, per exemple, bueno, els mateixos estudis de magnet mental ja ho diuen, però clar, després s'agafen les mesures compensatòries i els impactes crítics acaben sent compatibles, no? La qual cosa no és certa.
Més com es pot ser compensatori morint milers d'aus cada any, no? Perquè aquests parcs eòlics són el principal motiu de mort d'aquestes aus, no?
Sí. Hi ha moltes espècies, hi ha algunes, diguéssim, que hi ha, on els individus són bastant abundants, hi ha altres que estan en situació de vulnerabilitat o que estan protegides o inclús en perill d'extinció.
Mm-hmm.
Però en qualsevol cas sí que és veritat que hi ha bastants i milers d'aus que són, bueno, que acaben xocant contra les pales o contra les línies d'alta tensió que han d'adequar l'energia, o, bueno, contra algun element auxiliar de les plantes solars fotovoltaiques. I sí, efectivament hi ha bastants i milers d'aus, no? que en els casos, diguéssim, d'aus en vulnerabilitat d'un perill d'extinció, això pot acabar sent crític per a l'espècie, però inclús per a altres tipus d'aus que no tenen un perill tan imminent, no? Sí que acabem passant factures, i que això, juntament en altres factors, com per exemple factors que sempre hi ha hagut i que continuen havent, no? Perquè, aviam, les mortalitats d'avifauna que hi ha a les parcs eòlics s'han de sumar a les altres causes que ja hi ha, no? I que continuen havent, com són, per exemple, els impactes i les electrocucions en les línies elèctriques que continuen a haver.
Sí, correcte. Hem tractat aquest tema, sí.
Exacte. Els problemes, diguéssim, de verins, no? I, bueno, o sigui, això és una cosa que s'afegeix a més, i que, bueno, en totes aquestes coses el que estem fent és que, bueno, la biodiversitat a nivell de Catalunya, bueno, a nivell de Catalunya i a nivell mundial, no? Per una d'altres causes, vaja, però centrant-vos en Catalunya, a nivell de Catalunya estigui baixant, no?
Clar.
Sí, digues.
No, digues, acaba, Ximo, acaba
no,
la teva...
No, independentment de que estiguem parlant d'espècies en més individus o en menys, no?
Jo comentava que teníem també, per nodrir una mica més aquest debat, aquestes entrevistes que estem fent avui dedicats als parcs fotovoltaics, el nostre company Carles Monasterio també ens porta un convidat, oi, Carles?
Sí, Fran, perquè parlant d'aquests estudis que comentaven, un dels estudis que s'ha presentat aquesta setmana des de l'Observatori de la Sostenibilitat ha sigut aquest estudi que demostra que es podria fer que la capacitat de produir energia a tot Catalunya, vale? De manera que tot Catalunya estigués abastit per energia fotovoltaica, però aprofitant els espais degradats o antropitzats.
Correcte.
És a dir, que no afectaria aquests espais de ramaderia,
camps i conreus,
zones protegides per la xarxa Natura. Aleshores, avui tenim aquí amb nosaltres en Fernando Prieto, que és el director de l'Observatori de la Sostenibilitat i investigador principal d'aquest estudi. Hola, Fernando, no sé si tenim per aquí.
Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Muchas gracias por la oportunidad de hablar, de comentar el informe.
Gràcies a tu, Fernando, per ser avui aquí amb nosaltres. És veient, Fernando, macroprojectes com el que hem comentat, no sé si tu estàs al corrent del macroprojecte Magda que s'està fent aquí al País Valencià, que vosaltres heu decidit desenvolupar aquest estudi per protegir també espais com aquests?
Sí, és una locura, vamos, yo creo que no hay que hacerlo, vamos, es absurdo ese proyecto. es que hay suficiente territorio en la Comunidad Valenciana como para instalar placas solares donde no haya falta estos impactos tan importantes sobre zonas agrícolas y, ¿sabes?, con ese impacto sobre la gente, ¿sabes?, que es algo que es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo más lógico sería paralizarlo, parar también muchos de los que se van a aprobar, se prevé por parte de la propia Administración Valenciana, y de alguna forma pues el replantearse, sobre todo buscando las zonas en las que haya menor impacto. Entonces esto es lo que hay que hacer, zonas degradadas, zonas mineras abandonadas, vertederos, escombreras, las zonas de infraestructuras. Tenemos que ver alrededor de las carreteras, en las zonas también, zonas de... por ejemplo, de infraestructuras de tren, etcétera. Uh-huh. Incluso se pueden, yo que sé, algunos embalses, a lo mejor se van a poder poner algunas placas y tal, y también sobre todo en todas las zonas comerciales, industriales, todos los tejados tienen que ser solares. Entonces en la Comunidad Valenciana hay que poner, pues no sé, 400.000 tejados solares, y ahora mismo habrá, pues yo que sé, 40.000 como máximo. Entonces esto es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, apoyarlo de una forma importante, que toda la población se lo tome en serio y empiece de una forma masiva pues con las cooperativas energéticas, etcétera, facilitando también la administración con todo el papeleo que hay, que ahora mismo es bastante complicado, ¿no?
Clar, perquè fins quantes hectàrees hi ha, per exemple, aquí a Catalunya on es podrien instal·lar aquestes plaques sense afectar les zones de conreu, per exemple?
En Cataluña, por ejemplo, habíamos estimado que habría como más de 30.000 hectáreas donde se podrían zonas antropizadas, con los que no habría un grave problema ambiental, donde se podrían poner estas placas solares. Y con estas 30.000 hectáreas sí que habría suficiente electricidad, pues por supuesto, para no tener que poner, ¿sabes?, en otras zonas agrarias, ¿no? Y sí que es cierto que ahora mismo Cataluña tiene muy poco porcentaje de energía renovable, estaríamos hablando del orden del 15%, y sí que esto es lógico que hay que aumentarlo, ¿no? Y hay todas las zonas comerciales, industriales, parkings, etcétera. Sí que es cierto que la sociedad catalana tiene que hacer un esfuerzo considerable para pasarse a lo renovable, porque es el futuro y no queda más remedio, vamos. O sea, la transición energética hay que hacerla, lo que no vale es cualquier sitio ni en cualquier localización, ¿no?
Ximo Esteller, que també tenim per allà. Què et sembla el que està comentant el Fernando Prieto?
Hola, bé, sí, he vist el treball, és molt interessant, i bé, creiem que també des del GP que hauríem d'anar per este camí, no? Sí que és cert que... Digue'm.
Sí, muchas gracias. Pero esto, bueno, la idea era sobre todo de Aliente, que sabemos que es una organización de como de más de 50 pequeñas organizaciones de toda España que están apoyando estas ideas ya desde hace muchos años, ¿no? Y aquí en Cataluña también está la Sarsa, que está apoyando también estos trabajos, ¿no? O sea, de alguna forma era el renovable, sí, pero no así. Es decir, que todo el mundo quiere renovables, pero no como se están poniendo. Mm-hmm.
¿Ximo?
Sí. Sí, aviam, jo volia fer un comentari, bueno, dos comentaris. Un està relacionat amb el que he dit abans, que, clar, estem parlant a nivell d'Espanya, que a Catalunya les coses tampoc són exactament igual com a molts de llocs, no? Per exemple, abans he comentat Aragó, podria citar també, per exemple, Andalusia o Extremadura, no? Extremadura que planten un parc solar fotovoltaic de 800, 900 o 1.000 hectàrees, no tres i no res, no? Clar, aquí estem parlant de parcs grans a Catalunya que estan sortint a tràmit de 100 i alguna hectàrees, no? I sí que és veritat que allà els procediments són molt més ràpids, sense tants miraments. Aquí a Catalunya la cosa no està així, no? Això és una cosa. Llavors, Catalunya també ho veig una mica especial en el sentit que no acabo de veure si realment tota la energia solar fotovoltaica, uh-huh, o sigui, tota l'energia renovable que necessitem a Catalunya se podria instal·lar en estos espais degradats, no? No acabo de veure-ho perquè, clar, si estem parlant d'energia solar, no?, que és l'estudi, i tenint en compte que l'energia eòlica instal·lada aquí a Catalunya és molt poca, estem tenint un mix eòlica-solar que bueno, que és molt alt en solar i molt baix en eòlica, I no sé exactament si s'ha calculat, suposo que sí, quin ha de ser el mix a Catalunya, però no crec que sigui el que instal·lant tota la sola que diu d'estudi se pugui arribar al mix necessari, no? Perquè això, tenim molta solar i és evident que Catalunya en tanta energia solar i tan poca eòlica, crec jo que tindria problemes per a funcionar.
Sí, Fernando.
Sí, vale, muchas gracias por las preguntas, ¿no? La primera, sí que es cierto que ha habido una gran irregularidad hasta ahora mismo en lo que es la distribución o el reparto de las energías renovables en España, ¿no? Entonces vemos que hay municipios pues que están prácticamente pues al 70% ya con placas y otros no hay absolutamente nada, ¿no? O en comunidades autónomas, y que estamos viendo pues que, por ejemplo, Extremadura tiene una gran parte y otras comunidades autónomas no tienen absolutamente nada prácticamente, ¿no? Por ejemplo, País Vasco, Madrid, y sí que de alguna forma sí que este sacrificio de alguna forma habría que ver entre todos cómo se reparte, ¿no? Sobre todo también porque hay unas pérdidas enormes en las redes de energía, ¿no? Entonces sí que sería lógico que de alguna forma cada uno que fuera un poco a poco, cada autonomía fuera poco a poco buscándose la propia autosuficiencia energética, igual que hídrica, etcétera, ¿no? Incluso soberanía alimentaria, ¿no? Porque, o sea, de alguna forma no podemos que haya terreno sacrificado respecto a otros, ¿no? Porque, por ejemplo, con Aragón, con la energía respecto a Cataluña, ¿no? Entonces en ese aspecto sí que va a haber que buscar de alguna forma pues es una especie de complementos o de medidas compensatorias entre todos los territorios para que de alguna forma la gente se sienta confortable, ¿no?, del conjunto del Estado, ¿no?
Jo vull fer una pregunta al Fernando, també al Ximo, que el sí. Tenim els dos en línia. A veure, Fernando, sí, podem posar plaques solars per abastir l'energia que necessita la població, però no es posa en qüestió tampoc el model de producció. És a dir, a mi em sorprèn a vegades sentir diputats del Parlament espanyol ser molt crítics amb l'agricultura, amb els regadius, amb els residus que deixen els pesticides, sí, d'acord? I sembla que les renovables hagin de venir a subsanar tot això, no? Una mica, sembla que les renovables estiguin una mica per damunt de l'agricultura a qualsevol cost. No ho notes una mica així, Fernando, i el fet de que fem milers de plaques fotovoltaiques, si es trenquen, s'han de reparar, és un material que haurem de comprar, vull dir, no és tampoc, no podríem dir que és la solució final, no?
Sí, bueno, pero de alguna forma sí que, o sea, que la transición energética tenemos que ir, y de alguna forma son las renovables, ahora mismo la solar es la energía más barata que se está produciendo, y de alguna forma sí que es una de las opciones que tenemos que tomar para descarbonizar el conjunto de la economía, ¿no? Es cierto que también va a ser lógico y es obligatorio una descarbonización general y un decrecimiento, ¿no? Es decir, no vamos a poder tener todos tres coches eléctricos, ¿no? O seguir con el despilfarro que está viendo en muchas que estamos viendo todos, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que yo creo que este año, por ejemplo, el 2022, ya ha vivido una disminución del consumo de la energía en España, y a lo mejor tenemos que ver cómo podemos consumir entre todos cada vez menos energía, ¿no? Este invierno, pues con la guerra de Ucrania, parece que iba a bajar un 20-30%, o sea, al final nos ha producido, pero sí que tenemos que ir todos viendo a ver cómo podemos descender, ¿no? Y en ese aspecto las renovables sí que son importantes, ¿no? Bueno, hay otra pregunta muy interesante que no contestaba antes, si con las placas que habíamos hablado de las zonas degradadas sería suficiente para toda Cataluña, ¿no? Vale, esto es complicado, ¿no? Sí que cuando estamos hablando de un mix energético necesitamos, por ejemplo, que haya producción por la noche, que estas placas solares no nos lo va a dar, pero sí nos lo puede dar, por ejemplo, centrales de termosolares, ¿no? Entonces, las centrales de los espejos, etcétera, y estas centrales sí que pueden, a través de sales, etcétera, sí que de alguna forma van a poder permitir esa producción por la noche, ¿no? Y eso nos va, poco a poco, nos va a hacer eliminar el gas. Sin embargo, estas centrales todavía nos han puesto, estas centrales requieren más espacio que las otras, que lo que son extensiones enormes de placas solares, y también va a haber que buscar dónde instalarlas, etcétera, ¿no? Y eso sí que puede ser, y luego también es cierto que una parte de eólica tampoco estaría mal, ¿no? Pero sí que es cierto que con las superficies que habíamos calculado sí que saldría prácticamente el 100% de lo que sería el consumo instantáneo en un momento, ahora mismo, pues para lo que sería el conjunto de Cataluña. Estamos hablando de electricidad, ¿de acuerdo? No estamos hablando de energía. Si hablamos de energía ya es otro problema, pues ya estaríamos metiendo el gas, petróleo, todo el transporte, etcétera, en el que todavía no existen soluciones todavía de descarbonización, ¿no? O sea, vemos que todavía no hay coches eléctricos, vemos que todavía no hay sistema de calefacción para todo el mundo para que sea eléctrico en vez del gas, etcétera, ¿no? Entonces el tema sí que es la descarbonización, pero sí que es muy importante que Cataluña se tome muy en serio el tema de los tejados solares, de las de los parkings solares, de las zonas comerciales, las zonas industriales, y se instale de una forma masiva. Entonces vamos a ver que con eso también la gente...
Pero pues, eso, Fernando, ¿no genera un impacto también esa compra masiva de material, de trastos para almacenar la energía? O sea, necesitamos recursos y necesitamos minerales y un montón de historias para construir también eso, ¿no? ¿No estamos siempre en la misma?
Sí, pero yo creo que menos. O sea, es cierto que, porque de alguna forma sí que esto va a ser autoconsumo y va a ser una energía que la gente va a poder utilizar ella directamente, es decir, nos estamos quitando a los grandes intermediarios, ¿no? Pero sí que es cierto que por eso la producción de la energía siempre va a ser algo costoso, va a ser algo duro, todavía no hay ninguna solución en el mundo que podamos decir que es que no tiene ningún tipo de impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, y ahora mismo, hoy por hoy, sería lo más barato y con el menor impacto. ¿De acuerdo?
Chimo,
no nos gusta tampoco, pero bueno, no queda más remedio ahora mismo.
Claro. Chimo, al Wolf G, nos quedan un minuto y medio para acabar el programa.
Bueno, yo afegiría únicamente que realmente la transició energètica, per molt que es faci, té un impacte a nivell de materials, no? Quan estem parlant de materials estem parlant de mineria, majoritàriament a països del sud, estem parlant de el tema de la biodiversitat, eh? Estem parlant de moltes coses que moltes vegades no es tenen en compte. Mira, les energies renovables són molt importants, però no és, crec que no és el principal. Lo més important és parar el consum o decreixer. Si mires les emissions de CO2 des de que hem entrat en este mil·lenni, només han baixat tots vegades. A Catalunya, i a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Una, quan la crisi del 2006-2007 i de la construcció, i l'altra, quan el Covid. Per moltes energies renovables que s'hagin implantat, no ha baixat mai les emissions. Sí que és veritat que ara per cada unitat de PIB hi ha menys emissions que fa 10 anys o que fa 20, no? Pues... Però aquí no han baixat més que dues vegades. Per què? Perquè el consum ha disminuït, ha caigut. Per tant, han de decreixer.
Chimo, deixem aquesta conclusió, hem de decreixer. Fernando Prieto, moltíssimes gràcies per estar nosaltres a Ran de Mar. Ho hem de deixar aquí, que ens queden 15 segons. Fernando, moltes gràcies.
De acuerdo, muchísimas gracias, un abrazo.
Moltes gràcies, Fernando. Gracias. Moltes gràcies, Chimo Esteller.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies també, Carles Monasterio.
Ens retrobem demà, Fran.
Ens retrobem demà, de 4 a 6, com sempre, aquí a Ran de Mar. Salut, bona tarda.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. You can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you. told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Els imprescindibles. Els imprescindibles.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.